Quan vam decidir que dedicaríem una hora a parlar de la batalla de l'Ebre al matí de Catalunya Ràdio avui, que és el 80è aniversari del final d'aquesta batalla, la Laia i l'Elisabet Espuny i el José Antonio Rodríguez es van conjurar per trobar un supervivent de la lleva del Biberó. Van anar fins a Cardedeu amb la historiadora Assumpta Montellà a conèixer l'Andreu Canet, no? Laia, oi que sí?
Sí, és un dels pocs supervivents. Crec que vosaltres dos també el coneixeu, l'Andreu Canet.
Sí, perquè és de les persones que, bueno, hi ha un acte que com a consorci hem heretat, vam heretar el 2015, que organitzava l'agrupació de supervivents de la Llei del Biberó, que cada 25 de juliol els conjura a anar a la Serra de Pàndols, a la Cota 75, i el senyor Canet és un dels assidus, que no falla mai.
No falla mai, ha estat molt amable tenint l'equip del matí de Catalunya Ràdio, i Laia, heu fet un reportatge magnífic que ara sentireu.
Ell va néixer l'1 de desembre, però un mes no s'estalvia de ser cridat a files. Li toca creuar l'Ebre quan ja feia 5 dies que havia començat la batalla. El va creuar entre Escó i Flix. L'Andreu Canet, com la majoria de nois de la seva època, no sabia nedar, però tampoc servia de res per tot el pes que portaven a sobre.
No volia... el sabia nedar, eh? No. Veus que anàvem carregats com a mules. Com a mínim, jo calculava que portaríem almenys 40 quilos cada persona. Portava ple de bombes i, a més, jo em portava 6 de penjades al coratge. Ah, i després el fusell, la manta i el macototeu dels estris.
Va creuar el riu sobre una passarel·la que surava, un darrere l'altre. Ell diu, semblàvem ovelles.
Flotava, esclar, era una flotadora. Estava muntat sobre uns suros i engalzats. I així, de totes maneres, teníem l'aviació.
Clar, l'aviació de...
I a mi em va trucar la petita, a la realitat, faltava un bon tros encara per arribar a l'altra riba i es va separar la passarel·la. I vaig tenir que estirar a terra perquè si haguera caigut m'haguera anat avall, eh?
El van salvar els companys amb una canoa. Arriba a la batalla, se situen entre Flix i la Fatarella i allà lluiten. Quan parlàvem amb ell, deia tota l'estona la mateixa paraula. Una sola paraula. La paraula era set. La intendència va trigar a arribar. Es bevien tota l'aigua que trobaven. Era aigua dels pobles que tenien els abeuradors pel bestiar, aigua de la pluja. Però se'ls acabava. Un dia van trobar una mena de bassa o un pou entre dos fronts, entre els nacionals i els republicans, i allà hi anaven a buscar l'aigua. Un sortia de la trinxera, corrents, omplia les cantimplores de tots i tornava, també, de pressa, pel foc enemic.
Ens vam jugar a veure qui era el que anava primer, però el que va anar primer és el que va tenir millor, perquè va ser de sorpresa. Va agafar les cantimplores, no sabíem tampoc si hi havia molta aigua, però Déu-n'hi-do, va haver-hi molta aigua. Però clar, la set la bevies i al moment tornaves a tenir set, no? Hi havia un sol que cremava, havíem d'anar ja despullats, davant només amb el pantaló.
Fins i tot faltava tanta aigua que feien coses gens saludables.
A última hora, per collir aigua, havíem d'agafar i amb el fang, retirar-lo, i omplies la cantimplora. I per filtre hi posaves el mocador. Tinc en compte que el mocador no era un mocador, era un drap ja, perquè entre sonar-te i netejar-te i totes aquestes coses... T'havies de tapar el nas i bevies.
I quan ja no podien més...
Va haver un moment que no teníem aigua de cap mena. I de tant em fa trucar més remei, molt trist. Vam agafar la cantimplora i vam orinar. Vam deixar refredar l'orina i ens el vam beure.
Un altre factor greu era la gana.
No teníem res per menjar. Algú va descobrir la regalèssia. La regalèssia va per sota terra i vas estirant i va sortint. I mira, menjàvem regalèssia.
Era tanta la gana que tenien que a vegades els feia rebel·lar-se o emprenyar-se entre ells. L'Andreu Canet té una història amb un sergent.
Jo tenia a l'esquerra, a la meva costat, un sergent. I ell tenia la sort de tenir un tros de pa i es anava menjant el pa. I a mi em caia la baba. Oye, nada un pedito de pan. I em contesta, que te crees que soy tu padre?
I poc després...
I a cap d'una estona era tan inútil aquest home. ¿Sabes? Després de comer me va molt bien un cigarro. Me das un cigarro a mi, em diu. Jo també li vaig contestar amb el mateix. Oye, que te crees que soy tu padre?
Això li va portar problemes, eh?
Sí. No, no, me'ls va portar.
I com li va fer pagar? Doncs tot va passar durant una guàrdia.
O sigui que fèiem 2 hores de dormir, 2 hores de guàrdia i 2 hores de pic i pal, que en dèiem nosaltres. No dormíem, pena. I aleshores jo tenia el fusell repenjat. Em va tocar també fer de sentinella. Segurament em vaig a dormir. I ell anava a fer-me el relleu. I el punyetero...
Li va prendre l'arma.
M'esprena el fusell, això era pena de mort.
Li va prendre el fusell i això era pena de mort. El sergent ho va dir a instàncies superiors, però per sort, diu ell, no el van afusellar. Van considerar que era una venjança del sergent. Quan ja els tocava la retirada, se'n va cap a Amposta i allà es troba amb els brigadistes, a la rereguarda. Ell se'n torna al front, però ja estava malalt, malalt de tifus. I el detenen i el porten a un camp de refugiats, però estava tan fumut que el traslladen a un hospital de monges i arriba un dia que li donen l'extrema unció i tot.
I quan me vaig despertar a la nit, tenia un Sant Crist rosa, si sentia un pit, ui, sentia un pes. Ui, i vaig veure que hi havia 2 candelabros als peus del llit. Quan van veure els 2 nois del costat, que jo em bellugava, van veure un crit i va venir tot a l'hospital.
O sigui, es pensaven que ja gairebé estava mort i no és així.
No, si el vist que havia fet el part de la funció. M'havien d'enterrar el dia següent.
Quan tot s'acaba, va arribar a casa i la seva mare no el va ni reconèixer. Portava el cap embenat perquè li havien foradat el cap perquè tenia infeccions internes. Coses que recorda de la guerra. Té una espina clavada perquè ell creu que es mereixien més reconeixement com a lleva del biberó, que no s'ha fet prou per ells. I ell diu que encara hi pensa en la guerra, que hi va cada any al camp de batalla.
Penso molt, sí que hi penso, sí. Sí, perquè cada any vaig allà a bàndols. No tots poden anar-hi, jo tinc la sort que el meu fill m'hi porta.
Cada any hi va per recordar la batalla? Cada any va a bàndols?
Cada any, sí, sí. Aquest any encara hi ha anat. Aquest any només érem 3. L'any passat érem 9.
I quan eren a banda i banda del riu, amb els nacionals, li deien «Rojillo, canta una canción». I cantava, per exemple, la zarzuela La linda tapada.
En la cárcel de Villa hoy me van a encerrar, pues los jueces castigan el delito de amar. Ella fue mi tormento, ella fue mi pasión, pero un día la ingrata de mi amor se rió. Cuando lejos
de ella estaba. I acabem amb un bon regust de boca. A Cardedeu, amb la historiadora Assumpta Montellà, hi vam conèixer la Teresa Maurí. Té 102 anys i el que recorda de la guerra és això sobre el seu promès.
Oh, ell s'escapava i, bueno, venia aquí, que aquí era casa dels seus pares, i venia, passava el dia i tornava a marxar. Quan era aquí patia, per què? Què li passarà? Però, bueno, no va passar mai res.
Quantes vegades, més o menys, la venia a veure?
Bueno, vegades, sol que hi va estar molt temps.
S'escrivien cartes i, a banda de dir-li que l'estimava, sempre ella diu que li deia que l'aniria a veure tan aviat com pogués i sempre tornava al front sense que la veiessin. Va tenir molta sort, diu ella. Són històries vives i orals de la batalla de l'Ebre.